Són les 3, dèiem, actualitzem la informació pendents del Brasil. La policia ja ha detingut 1.200 simpatitzants de Jair Bolsonaro després de l'assalt d'ahir a les principals institucions del país. Última hora, corresponsal de RAC1 Brasil, Pau Ramírez.
Fa una estona que la policia ha retirat els manifestants que quedaven davant del quartel general de l'exèrcit a Brasília i els ha posat a dins de 40 autobusos que han estat traslladats a les dependències policials. Ara mateix, un grup de pèrits està fent una avaluació de tots els danys causats durant les invasions d'ahir al Congrés, al Palau Presidencial i a la seu del Tribunal Suprem. El govern brasiler es planteja demanar als Estats Units l'extradició de Jair Bolsonaro, que va marxar al país nord-americà abans d'acabar el seu mandat, per no entregar-li la faixa presidencial a Lula. A més, als Estats Units, un grup de congressistes demòcrates també vol demanar l'expulsió de Bolsonaro del país. Aquesta tarda s'ha convocat una reunió d'emergència entre Lula i els 27 governadors de Brasil per analitzar la situació que es viu al país. La gran incògnita ara és saber què farà el bolsonarisme. Aquest matí hi havia talls de carretera a 4 estats, però la cosa no ha anat a més.
Gràcies, Pau. L'intent de cop d'estat del Brasil ha provocat un altre enfrontament entre PSOE i PP. El motiu, la piulada de Cuca Gamarra, en què assegurava que uns fets com els del Brasil a l'estat serien desordres. Yolanda Díaz li reclama una rectificació immediata.
O rectifica, o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país. Le pido a la señora Gamarra que respete también a la presidencia del gobierno y a este gobierno.
També us hem explicat que José Antonio Griñán podria esquivar la presó pel cas dels ERES d'Andalusia. La forense desaconsella que l'expresident andalús entri a la garjola pel càncer que té i que l'obliga a visitar sovint el metge. Ara la fiscalia té 3 dies per llegir l'informe i pronunciar-se, i després l'audiència de Sevilla decidirà. Avui ha arrencat el segon trimestre escoles i instituts, on s'incorporen 3.500 mestres per afrontar la reducció de l'hora lectiva als docents. L'USTEC manté la convocatòria de vaga pel 25 i 26 de gener. Coincidirà amb l'aturada que també ha convocat metges a Catalunya, i a més la intersindical n'ha anunciat avui un altre, també al sector sanitari, que començarà un dia abans. Es farà el 24 i 25 de gener. El Barça és líder en solitari de primera, Albert.
Després de guanyar ahir el Metropolitano per la mínima i distanciar 3 punts al Madrid, els blaugrana aparcaran ara la Lliga i se centraran en la Supercopa d'Espanya, que arrenca dimecres a l'Aràbia Saudita. El Barça, que no viatjarà fins demà, jugarà dijous la segona semi contra el Betis, que ja marxa avui amb la baixa destacada del seu lateral esquerre titular, el català Àlex Moreno, que tot apunta que fitxarà per l'Aston Villa en aquest mercat d'hivern. Pel que fa al Madrid, Tchouaméni i Alaba també es perdran aquesta cita per lesió. Tot plegat el dia que el tècnic català Robert Martínez ha estat presentat com a nou seleccionador de Portugal fins al 2026.
I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindran les ventades a moltes comarques. Mònica Usar.
Sí, el vent, que ja ha bufat amb força durant el matí a molts punts del país, es mantindrà aquesta tarda sobretot a les comarques de Tarragona, l'Empordà, cims del Pirineu, però també en punts del Pla de Lleida, Catalunya Central o costa i prelitoral de Barcelona. Molta precaució, perquè el vent pot superar els 72 km per hora. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot plegat amb nevades cap a la cara nord del Pirineu, amb cota neu al voltant dels 1.200 metres, i a la resta, en canvi, més estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir o més altes, sobretot cap a Ponent, on avui no hi haurà boira. De cara a demà, encara vent de mestral i tramuntana, sobretot al matí, i serà un dia tranquil, amb sol i amb núvols prims.
Ara són les 3 i pràcticament 4 minuts. Tanquem el recomitzia que hem fet amb Mariona Montpar al control tècnic i continuem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9C, amb Anna Ballonesta.
I aquesta nit el tu diràs amb l'Aleix Pariser.
I el recomitzia torna demà a les 2, ara a la versió RAC1 amb Marc Serra. Què tal, Marc?
Bona tarda, què tal, com esteu? Aviat tornarà el clapés.
Que el... una...
Ep, què són ara? Ara, ja està. Dic, aviat tornarà el clapés perquè el tenim una miqueta empiucat. No és quasi llargar les vacances, sinó està una miqueta... en fase de construcció. Ha quedat deconstruït i ara l'estem tornant a muntar. Avui parlem dels germans, de tot el tema que tenim a la monarquia britànica, i fem una pregunta... Bé, de fet, avui no fem una pregunta. Avui hem canviat una miqueta l'estil i hem deixat una frase penjada, perquè els que ens escolteu la completeu a les xarxes socials. La frase penjada diu: sempre discuteixo amb els meus germans per culpa de...
Això ho has d'avisar abans.
No, la gràcia és no avisar. La gràcia és no avisar.
Us trobeu aquí...
No, però mira, ja ho té el Bassas, eh?
A veure, jo et diria que potser una mica del futbol.
Bueno, clar, clar.
Sí, una discussió allò recurrent, i aquests dies que ens hem trobat més, no? Que ens hem vist més a taula.
Sembla que ho digués com per obligació, no? Aquests dies que no hi havia més remei que trobar-nos, no?
Però sí, el tema futbol aixeca passions.
Alguna ara, altra idea?
De gran no m'hi discuteixo gaire, però d'abans que... per tot, absolutament.
És que avui una persona del programa ens ha dit que no es discuteix mai amb els seus germans, que hem quedat parats perquè hem dit, home, mai, mai dels mais, i ens ha dit, jo tinc, no tinc mai cap discussió amb els meus germans.
Potser ara perquè no ens veiem tant, però ja et dic, de petits, per qualsevol cosa.
Sí?
Qualsevol
a cops de puny, també?
Cops de puny no, però alguna empanteta o alguna cosa així sí que queia.
Marta Cailà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El telèfon de l'Udits ens saluda a aquesta hora de la tarda, Marta Cailà. Gràcies, Bona tarda. Perquè quan discutíem sobre aquesta qüestió, que l'abordarem des del punt de vista de les notícies, des del punt de vista de les notícies d'Anglaterra, la Marta, bueno, tu eres enèrgica defensant que entre els germans es pot arribar a límits.
No és que jo defensi això, jo explico la meva història. Sí. Jo amb la meva germana, que no amb els meus germans, amb la meva germana, jo la feia rabiar molt. Jo sóc la germana gran, o sigui, tinc un germà per sobre, jo sóc la segona, després ve la meva germana Maria i després ve el meu germà petit. Doncs amb la meva germana, jo tenia molt gelos de la meva germana, molta gelosia. I la feia rabiar, pobra, o sigui, li vaig fer passar canutes. Total, que ella, com que no podia contra mi, perquè jo, vinga, ella em feia cops de puny i jo...
Ella
em pagava.
Ella
i jo reia. O sigui, em feia mal, Però jo reia, cosa que encara l'enfurismava més, perquè deia, però aquesta...
Clar, perquè encara fa més ràbia. Fa la rieta.
Horrorós. Ens barallàvem contínuament. I ara, en canvi, no ens discutim mai.
Però explica què va passar...
que ens vam carregar. Això va ser l'esbroncada més bèstia de la meva mare, va ser que el meu pare i la meva mare van estar buscant durant, no exagero, anys, una taula per posar al davant dels sofàs. No n'hi havia cap que els acabés de fer el pes.
Una tauleta, un revister.
Una tauleta d'aquestes, exacte. Sí.
Senyor Marcelí, bona tarda. Què tal? Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Una senyor taula... Buigues, bona tarda.
Bona tarda.
Una taula baixa d'aquestes i finalment van trobar-ne una...
Que de vidre, de vidre.
No, era de marbre. Era com una sola... peça de marbre, era molt minimalista,
maquíssima.
Simplement eren les potes,
ja es veu.
Una U al revés.
Exacte, com una U al revés. De marbre.
Cara,
sí senyor.
Cara. Sempre hi ha algú que fa el comentari, molt maca, però cara.
Cantos allò ben escairats o rodonits?
Eren escairats.
Veus?
I en això que la meva germana i jo, un dia discutint... al costat dels sofàs, agafades així per les solapes, que ens estàvem discutint. No me'n recordo.
Però discussió a lo bèstia.
De les que teníem nosaltres.
Home, perdona, a veure, dues persones agafades del coll, home, no és una discussió amable, precisament.
Jo ja dic...
Dos humanots.
És tal d'intensitat.
Dos humanots.
Ja et dic que ens barallàvem molt amb la meva germana, molt, total, discutint-nos així i caient... Caiem les dues sobre la taula.
Ai.
I la taula es va trencar amb mil bocins, que la meva mare va sentir aquest soroll i va sortir de la cuina que li sortiran els ulls de l'òrbita. Perquè... uns crits...
Crec que aquest efecte que es va comprar a la Lucas fa un temps, a 0,99 cèntims, mai havia descrit tan bé
uns
una situació
crits
com aquesta.
És això?
Són vosaltres dues,
I la
meva...
Què heu fet? I aquí ja, la meva germana i jo vam quedar a sobre del marbre, tot trencat.
Però aquest marbre, vols dir que era gaire bo?
Era bo. El que passa que era, o sigui...
Molt primer.
A veure, la meva germana i jo ja érem una mica grandetes,
Matxarrotes.
Però la pregunta va ser què heu fet.
Clar, dos cossos que cauen amb força sobre de la part central del marbre.
Dos qüestions. La primera, Àfrica Pallero, a la roda de premsa sobre aquest incident, Àfrica Pallero diu edat...
Edat, devíem tenir uns 14 anys.
Eren
grandetes, ja ho
sé. Fer molt mal. La segona,
no, eren petites.
La segona pregunta, Marc Sierra, de RAC1, aquí al fons de la sala. La vostra mare no es va preocupar per com estàveu?
No,
la primera pregunta
va
ser què heu fet?
No, la primera pregunta va ser què heu fet amb els ulls fora de l'òrbita.
Perdona, és que això és de pel·lícula. Això sempre hi ha un moment que el dolent de la pel·lícula cau damunt de la taula i es trenca amb mil bocins.
I no us va fumar un parell o tres de mascarot?
No, però va dir, ara quan arribi el vostre pare, ara parlarem de les conseqüències. I nosaltres cagades. Vam dir, ai.
Com s'us va castigar? Una altra pregunta d'Àfrica Pallero.
S'us va castigar que estàvem a punt de sortir, de fer una esquiada amb el col·le, ens feia molta il·lusió, evidentment, esquiada.
Zero.
S'ha acabat. No aneu d'esquiada. Jo el que recordo és el de l'esquiada. I no sé si va haver alguna cosa més. L'esquiada ens va tocar molt els nassos.
Bé, avui, germans que també han agafat a les mans, perquè això és el que ha passat entre els germans anglesos, també agafant-se per les mans, per culpa...
de la mare, eh?
Què diu?
Aquest petit és tan ruc com sa mare que es va suïcidar.
Però quines... A veure...
Ho va dir el Mago Fèlix.
Suïcidada. Jo la veo suïcidada.
I aquest petit és cagat a la mare i és tan ruc com una senalló. No es pot aguantar.
Avui parlarem amb una periodista...
No té perdó de Déu de dir el que ha dit i d'aquestes barbaritats, i tot això li fa dir ella, la dona. Ella, aquella dona,
Ah, perquè ell no pot pensar per si sol, no?
Aquella dona...
Li diu ella per darrere el que ha de dir.
Li fa dir l'actriu, Barrabàs, que l'ha posat en contra de tota la família.
Li fa dir l'actriu.
Sí, clar, ha de ser la dona.
La Yoko. La que és actriu, la que és actriu. La que era, la que era actriu.
Aquella que no sé què és.
La Meghan Markle.
Aquella que porta un cabell llarg, com de bruixa.
La Meghan Markle porta un cabell llarg, de cabell llarg.
De bruixota.
Del que sigui.
Doncs...
Ella, sí. Les dones sempre les culpables, oi?
Avui... Mira ton germà, mira aquesta nova que em substitueix a la morta, mira no sé què, mira l'àvia que no, ara no et volen, l'àvia no et volen, eh? Què ha fet son pare? No vindràs a la coronació. I ben fet que ha fet.
Bé, avui gent una miqueta més informada, perquè parlarem amb una periodista del País que s'ha pogut llegir el llibre que ha originat tot aquest embolic entre els dos germans.
Ruc un sabatot.
Bé, avui també com a novetat del programa, avui posaré la sintonia amb els crèdits, us sembla bé? Ho dic perquè porto ja una setmana i escaig que no s'han sentit els crèdits del programa.
Però vols dir que fa falta?
Senyor Marcelí, hi ha una feina aquí darrere. Per fer els crèdits,
què dius ara?
Hi ha un tècnic que es dedica a fer el muntatge.
Per mi?
Si no es posen, feina llançada de paperera.
Tot el sant de matí per menjar.
No, fa moltes altres
per
coses.
Per mi, tenint en compte que aquest programa... Per mi, tenint en compte que aquest programa fa anys...
Ai, unes potres...
Alujas.
A veure, Alujas. Quanta estona tardes a fer els crèdits? 10 minuts. Home, és temps.
Home.
Bueno, és temps. A veure, és una dedicació. Tu, quan els prepares, jo no els tiro...
T'ha tallat el micròfon.
I t'està fent una botifarra a través del vidre.
Moment. Quan tu els prepares...
No se'l sent. Li han tallat el micròfon.
Dic, quan tu els prepares i no els tirem... Què passa?
El tinc d'esquena tant...
No agafi l'altre micro. No, que també li han tallat.
També.
Dic, tu tens algun problema, una objecció de consciència a tirar o no tirar els crèdits? No? Tu els vols tirar? A tu et fa il·lusió tirar-los? La Lucas diu que sí.
Clar,
però jo
ho entenc.
Jo és que no els vulgui tirar, però tenint en compte que aquest programa ja el coneix molta gent, ja saben a què fem a aquesta hora.
Sempre hi ha algú que se li caboca
la rodeta. Però què et costa?
Quanta estona duren els crèdits?
Un
minut i mig.
La quantitat
de bajanades que es poden dir en un minut i mig. Per exemple, algú haurà de parlar del jersei de... del Dani Arbós.
¿Qué le pasa?
Los topitos, que es como el dálmata, la dálmata loca.
És un jersei de Fakker vintage, eh? És Fakker vintage.
Però és vintage el jersei? Què és vintage i què és Fakker? Saps el que et vull dir? És de Fakker vintage, vol dir de què era Fakker fa 20 anys?
Posa'm els crèdits, posa'm els crèdits. És igual.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arbiol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Meritxell Deulofeu i Eulàlia Carrascal. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, Miguel Santa Susana, el senyor Buigas, el Dioni, Paco Pérez, el senyor Requesens, Vicenç Martí i Marcelí Virgili. ara, amb tots vostès,
un locutor que vol que RAC1 es converteixi en una emissora de música clàssica només per poder sentir cada dia aquesta sintonia.
Que valgo la pena, ha valgut la pena, ni que sigui per reivindicar la sintonia que ens va tocar en directe la Laura Andrés.
Sí, senyor.
Que, escolta, la va improvisar i no l'hem tornat a fer servir mai més a la vida. A tot això parada, com descriuries el jersei? Crec, error del dia, de coll alt, de Dani Arbós.
Perquè avui feia fred,
no fa tant de fred.
Sí, que fa fred.
No fa tant de fred.
Sí, que fa fred.
Ara
fa
ben, no, fa però ben. És que llevem d'hora els que no fem el teu horari, sinó els que...
No, no, perdona. Que a més jo he anat a buscar pastes per l'equip avui, perquè ahir va ser el meu aniversari,
oh,
i he anat una mica més d'hora per portar pastes per tothom.
Per molts anys.
Bueno, si ho vol dir menys il·lusió, també ho pot dir menys il·lusió.
És el teu aniversari, avui el dia molt feliç, els amics i la família.
Com definiries la parada del jersei d'Arbós?
És un jersei...
Això és aquella sèrie que li agradava al Clapés, Mad Men. És un jersei de Mad Men.
De
Mad Men no, de Mad Men.
O de... Dalmata Loca o de Gata Peleona. Una de les dues definicions.
M'agrada molt el de Dalmata Loca.
Pues Dalmata Loca te has quedado.
Vinga, Dalmata Loca.
Com s'han portat els Reis?
Bé, bé, correcte, correcte.
Detector de marica activado. Detector de marica.
Escolta, Marc, per si se t'acudeix algun altre dia no posar els crèdits, la Roser Izquierdo diu: pobres de vosaltres de no posar els crèdits. Donen tope de bon rotllo, diu. O sigui que...
És que us he de dir que moltes vegades no me n'en recordo. No és una... És a dir, no és una qüestió de...
No és un despreci.
No és un despreci, exacte. És que no me'n recordo, perquè ens engresquem a comentar coses i llavors ja és un quart de quatre, com és ara, i ja estem en una altra qüestió. Ara que estàvem parlant... És un jersei de regal de Reis?
No, 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 ja el tenia. Jo crec que ja l'havia portat algun cop. L'únic que és veritat que a Barcelona, com que no fa fred gaires vegades, doncs un jersei de coll alt no es porta pocs cops. Però avui feia fred. I per això no l'he posat. Però no, no, no és de Reis, no és de Reis.
Bueno, aquí li han portat moltes coses.
És com aquella pel·lícula francesa, Ascensor per al Canal Sol, que no sé si l'heu vist.
Com?
Ara de què parla?
Mora meva, el meló que s'acaba d'obrir ara. A veure, com és la pel·lícula?
Hi ha una pel·lícula francesa d'aquestes de l'existencialisme, que van tots vestits de negre, que no saps...
Jo no saps què passa mai.
No, jo no saps mai què passa.
Les lentes, aquestes lentes.
Aquestes lentes.
Amb músiques estranyes.
Amb músiques estranyes, un que entra, l'altre que surt, que dius, bueno, pugen i vagin escales, no sé.
Però entra lent, entra lent.
Sí, 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 tot va a poc a poc. I aleshores hi ha com uns homes, unes dones, no s'entén. I aleshores tots van amb jerseis així foscos, de coll alt. I m'ha donat la sensació de veure una pel·lícula d'aquelles de Dardenne, ensaio, que antes es deia...
M'ha vist com un existencialista francès.
Sí, una mica de Marcel Moreau.
Una mica d'espès...
Igual.
Espès francès, no? Senyor espès francès.
Sí, d'aquests francesos...
Jo he afegit Fàquer, Fàquer espès francès.
D'aquests francesos que no saps...
Però estàvem
parlant dels Reis, que no és un regal, que no és un regal de Reis, però deixeu-me, escolta'm, preguntar a una persona del programa que té criatures petites, que a més aquestes èpoques fa il·lusió, que és l'Adri. Adri, bona tarda. Què tal, Adri? Com estàs? Siempre,
el boiga me mira con una cara como si fuera marciano. Claro, yo tengo una niña, se llama Berka.
Sí, la Berka.
Con mi exnovia, tuve una niña, la Berka.
A mí es que trobo
no
que...
No sabía vostè, no sabía. No sabía que tenía una filla.
A favor del... A favor del senyor Buigas, encara s'està recuperant del quinto la setmana passada, com nosaltres. A favor del senyor Buigas, he de dir que no mencionem massa aquesta criatura.
No,
i a mi sempre m'ha interessat una miqueta saber, amb els dos pares que té, tinc molt interès en saber on anirà a parar.
Tiene casi 7 años, ¿me entiende? Una niña con mucha ilusión y que...
La filla de la Vane i la de l'Adri.
No,
bueno, clar, no. No. Filla adoptiva, adoptada per la Vane.
Sí, porque de mi es.
Exacte,
és de l'ex. La Berka la tuve con mi es, después ya conocí a la Vane.
Es veritat. No.
Por los Reyes...
¿Qué le ha portat?
Bueno, ya tenía ilusión porque los niños pequeños son pura ilusión, pura proteína, puro regalo.
Pura proteína.
Puro trapella. Y les ha traído los Reyes les ha traído un patinete eléctrico, pero fue, te ha trucado que lleva, llega a 120, que la pusimos para probarlo y yo iba por la autopista y la niña por el arcén. Íbamos a ver quién aceleraba más y por la ventanilla, abría la ventanilla y yo le iba diciendo ¡vas a 120! ¡Dale más, dale más, dale más! Lo puso a 150.
Pero tiene que adaptarte.
Pues oye, no tiene ni 7 años. O sea, este año
17.
7.
6 años.
Yo te vi en test 17. Pel contexto de l'explicació, vi en test 17.
No tiene ni 7 años, tiene 6 i medio.
Si és el típic regal que es fa pel pare, no?
No, si el pare té un altre. És igual.
Després li ha traït un piercing. Per aquí, per l'ombligo, pel melí.
Però això no es pot... Això no,
melí,
es pot...
Melí.
No es pot posar ara, t'has d'esperar un temps.
No, no, ja té el bujero hecho, ja està. Ja tenia el bujero hecho.
Però para... qui li ha fet, si això és il·legal, eh? Amb tants petits no es pot fer, eh?
El forat de melí ja està fet...
No, no, d'arriba, arriba. Después le ha traído un tatuaje.
Sí.
Pa ponérselo aquí en el brazo, su nombre en chino. Y después una...
Esteu segurs que és el seu nom en xinès, perquè aquests tatuatges de vegades posa tonto a l'último i no ho sentim. Perquè com que és xinès, suposadament...
No sé, com no entiendo yo de eso.
Bueno,
y después,
no sé per què pregunto.
El regalo que más ilusión le ha hecho una liposucción.
Però perdona un moment. O sigui, el que has explicat fins ara, jo ja... O sigui, fer la denúncia, com deia la Marta.
Son los reyes, son los reyes. Ya lo he pedido y los reyes se lo han traído. Y son los reyes magos.
Però la liposucció, per quan tingui 18 anys...
No, caduca, pone ahí en el vale, caduca en un año.
¿Pero dónde?
Antes de 31 de diciembre de 2023 tiene que gastar.
¿Tú te has hecho una lipo en el cerebro o algo?
No, lo he hecho en los huevos.
Va, bravo. Bé, que avui hi ha una efemèride molt interessant que vol comentar el professor Arbós i el seu jersei d'intel·lectual, perquè... Avui és el Dia Mundial, fixa't tu, de l'electricitat estàtica.
Que no ho sabíeu. Doncs sí, us ha passat això que...
Home, que sí, ens ha passat.
Que us enrampeu, que toqueu algú o toqueu algun objecte.
Avui, anant a dinar, he tocat una cadira de ferro i m'he fet una enrampada que ha sortit xispa i tot.
Amb l'endoll.
Fotut els dos dits de l'endoll.
Aquesta electricitat que diu vostè, senyor Buigas, ja no és tan estàtica. Doncs avui, precisament, és el Dia Mundial de l'Electricitat.
Però no es deia que si anaves amb una sola de plàstic no t'enrampaves? No s'havia dit tota la vida, això.
Em sembla que és al revés.
Ah, te'n reps més? Molt bé. Ho he entès perfectament bé, doncs, eh?
Perquè fa de llant.
Has d'anar com los coches, con aquella tireta que va tocant en el terra. Has d'anar con una tireta.
Què se n'han fet d'aquestes tiretes? Ja no es fan, les tiretes?
No tenen la sortida que tenien, no?
Jo crec que ja hi hem trobat, deuen haver trobat una altra manera d'això, de fer una presa de terra perquè evitar acumular les càrregues.
A mi m'havien dit que la tireta aquesta també era perquè la gent no es maregés. Fins i tot es deia, no, aquesta tireta és per l'electricitat i la gent es mereix menys. Aquestes típiques tiretes que tocaven al terra, us recordeu,
sí.
No?
Sí. Això que barrejar-se, no.
Bueno, no ho sé.
Bé, avui la pregunta és molt senzilla, que és quan hi ha més electricitat estàtica a l'ambient? No? Llavors us donem quatre opcions. L'opció A és en un dia fred i humit.
No, no.
L'opció B és en un dia fred i sec.
No, no.
L'opció C és en un dia càlid i humit.
Tampoc.
I l'opció D és un dia càlid i sec. Tampoc la sap aquesta, senyor Massoli.
Mira, pot ser qualsevol d'aquests dies, sempre i quan et caigui un llamp al cap.
No, perquè tornem amb el mateix, llavors no és estàtica.
No és el mateix.
No és l'electricitat estàtica.
Que no et quedes estàtic, et quedes allà, però...
Sí.
Quan s'electricen els cabells, sí que... Allò que
s'electritza, que se'n posen els pèls tots així. Sí, com
molt
electrons.
Això funciona molt bé als museus. Abans, no sé si el CosmoCaixa encara hi és, però hi havia aquella bola que posaves la mà al damunt i se't quedaven els pèls de punta.
Con los chispazos, que se veien los chispazos.
Però no calen al museu, eh? O sigui, a mi em passa molt sovint, això, dels cabells.
Bueno, i no se recordeu que aquella botiga de bazar i botiga de regal venien també la bola, però casera, que la podia tu tenir en casa... que era la bola...
Que feia com llams.
Que feia com llam a dintre.
Ah, sí?
Sí. I això, però en los anys 90, te parlo, eh? De los anys 90.
Però venien boles d'electricitat estàtica.
Sí, sí.
Una bola, i a dintre hi havia com una tempesta, com els llams. Doncs tu posaves el dit a la bola i el llam t'anava cap al dit per l'efecte punta.
Havia dos regals estrella. La làmpara de lava, que també està en un moment molt complicat, i la bola elèctrica.
El que tampoc està funcionant és la làmpara de sal. L'altre dia la meva família se'n va regalar una.
Què fa això?
I em van explicar que, ui, la feinada que van tenir per trobar-la. Làmperes de sal, es veu que tampoc no n'hi ha
gaires. Té aquesta bola que t'ensenyo.
Oh, sí, l'està ensenyant l'Arbós. Què val?
És... Ui, el tens... Mira, aquesta és barata, eh? Aquesta val 16 euros,
ajà,
però n'hi ha de 50, eh?
Encara se venen.
Estan 60 euros.
Però estan molt, molt desaparegudes, perquè van, estaven en tota la botiga i estava de moda, sí. I ara...
És molt dels 90. Aquí n'hi ha una que et posa que és, atenció... Làmpara de bola de plasma màgica.
Mira, mira.
59,95 i l'enviament gratuït.
Bé, doncs tots els encertants, Marta, xocolata. Per si no heu menjat prou aquests dies, doncs vinga, una mica més de xocolata.
Una mica més per acabar de petar. Això ho sortejarem.
No sé si l'anunciant estarà d'acord amb aquesta referència que acabes de fer, però...
Si et menges el superlot que tenim, et dic jo que petes. Perquè és enorme el lot.
En un dia, sí.
Clar, en un dia.
No, però n'hi ha per un munt
de dies. Això ho has de menjar de mica en mica, clar, i gaudeixes cada dia durant mesos. Cada perquè el lot de xocolata Geolong és enorme i té, per exemple, doncs, xocolata amb llet, amb avellanes i fruita de la passió. Qui ho pot guanyar? Tots aquells que participeu a l'Enigma Arbós. Per fer-ho, ens heu d'enviar un mail a versió@racu.net i, sobretot, a l'assumpte del mail heu de posar A, B, C o D.
A continuació, un cas com un cabàs que necessitarà l'ajuda del senyor Marcelí, perquè ho hem llegit a través de les xarxes socials aquest cap de setmana, i jo, escolta, m'he pensat, hem de trucar al protagonista, perquè m'he quedat amb els pèls de punta, com si hagués tocat una bola d'aquestes.
Tan gros.
Parlem d'una història grotesca, viscuda en primera persona pel guionista i humorista Marc Serrats, que s'ha fet viral a les xarxes socials. L'han vist prop de 490.000 persones, i només us avançaré que tot gira al voltant de l'enterrament de l'avi del Marc al cementiri del Poblenou.
És preciós aquell cementiri.
El Marc Serrats també és col·laborador del Matina Codina de RAC 105 i del programa Està Passant de TV3. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Bueno, abans de començar, deixeu-me dir que... Hòstia, porto escoltant el programa una estoneta i és impossible no desenvolupar com TDAH, tio, i ja està com hiperestimulat tota l'estona.
Sí.
T'ho juro, m'he tornat hiperactiu, estic nerviós.
Esperem que estigues a l'alçada dels nervis de l'inici del programa.
No ho sé. Però
potser la teva història requerirà una miqueta més de tranquil·litat, perquè el que has explicat a mi m'ha deixat... Vaja. Llavors, ara llegirem amb la Marta Cailà altres comentaris que han arribat al teu fil de Twitter, però jo la teva història l'he trobat molt sorprenent. Clar, comença amb un fet luctuós, que és la mort del teu avi.
Noi, em sap molt de greu. M'acompanyo amb els sentiments.
Sí. Bueno, moltes
gràcies.
Això quan va ser, Marc?
Això va ser... ell va morir el dimecres i el vam enterrar el dijous.
Jesús.
Quina escena vau viure exactament allà, que tu has qualificat una escena de 9 sobre 10 a l'escala grotesca?
Sí, i després m'he adonat que no n'hi havia per tant, perquè és una cosa que li ha passat a tothom perquè ningú ho explica. El 2004 va morir el consogre del meu avi, és a dir, l'avi que no compartim amb els meus cosins, i el meu avi, com que era una persona molt generosa, doncs li va cedir el nínxol familiar perquè el deixessin allà, no?, les despulles, que direm així. I l'altre dia, quan estàvem entrant al meu avi, doncs ens van avisar els treballadors del cementiri que hi havia unes restes, i jo que he anat a diversos enterros, pues, per desgràcia, m'imaginava la típica bosseta, no?, treuen una bosseta, com de súper, com de bon preu, i a dintre hi ha el que era una persona. Però què va? Van treure tot el que és com una espècie de cometa, com un estel, que era el consogre del meu avi, sencer, d'una peça.
És a dir, tots estàveu allà, tota la família estava allà, i com procedeixen els operaris? Us avisen abans? Quina comunicació hi ha del que està a punt de passar?
Un cop som allà, ens avisen i ens diuen que hi ha unes restes, i després intenten fer-ho tot el bé que saben, gestionar-ho tot el bé que poden en una situació com aquesta, i treuen el que vindria a ser una mòmia dins d'una bossa, la deixen allà a un costat com una espècie de taula de surf, posen el que és el nicho, posen el taüt del meu avi en qüestió i ja fiquen el consogre a sobre una miqueta com per deixar-ho tot recollidet.
O sigui...
Saps? Però com amb una bossa? No estava a la caixa el consogre?
No, estava dins d'una bossa. Jo la caixa no, potser s'havia desfet ja. Pensa que portava 18 anys el senyor allà dins.
Però aleshores que no hi ha l'ossera, és a dir, normalment els nínxols...
Darrere tenen un ossari.
Exacte, o sigui, quan hi han passat uns anys, la caixa que quedaria podrida, es treu la fusta, i els ossos es tiren cap dins a l'ossera, que és el que
sí, com un fordet. Sí, com quan a l'ordinador fas allò de buidar la paperera de reciclatge, no? Que ja no pots recuperar els arxius.
Més o menys, ha sigut gràfica, però ens hem entès.
Una comparança preciosa, però bueno, digues.
Doncs aquí sí que es podien recuperar els arxius, encara. I els van recuperar i van com reendreçar tot com van poder.
Hosti, noi.
I el van fumar damunt de l'avi. El consorci.
Sí, sí, el van posar damunt de l'avi, per sort. Oh, però... per sort, tenien molt bona relació i potser, no sé, en algun excursió o així, en algun alberg, que és algú que havien fet, però en qualsevol cas, sí, ara estan els dos fent la cullereta al cementiri de Montjuïc.
Això és culpa del calci, dels aliments...
Ai, de Montjuïc, de Poblenou.
Dels aliments rics en calci.
Això
anem menjant calci, anem menjant calci, cada vegada els ossos duren més i no es desintegren.
Sí, sí, a mi m'han dit que és pels conservants que mengem. Jo, personalment, no crec que sigui això.
Marc, la reacció de la família, que està clar, és que, a veure, estàs allà en un moment de dol, en un altre moment de la vida, que trenguin un familiar o una bossa també t'impressiona. Però, clar, entenc que estàs especialment sensible pel que està passant. Com veus reaccionar? És a dir, no sé, com us ho veu prendre?
Doncs vam fer una cosa que al meu entendre és molt, molt catalana, que és que vam reaccionar amb tota la mesura possible posant cara de pòquer i fent veure que allà no estava passant res. Mm. I després comentar-ho en grups petits, saps? Ah. Vam intentar abordar allò de la forma més crítica i sòbria possible.
El moment en què es posa el difunt damunt del taüt, és a dir, es fa amb carinyo o com que és una bossa amb ossos, diguem-ne, es llença damunt de l'altre taüt? O...
No, no, jo, amb un carinyo extrem. Jo he de dir que els treballadors del cementiri no tinc cap queixa perquè prou entenen d'haver de fer això mogollon de vegades al dia perquè les funeràries els obliguen a fer no sé quants enterros diaris.
Aquest és un altre tema. Sí, sí.
Però realment ho van fer molta delicadesa. Jo el que recordo més és mirar-me amb els meus cosins, diguéssim, amb els nets d'aquest senyor que estava allà enterrat també, i pensar, hòstia, mira... Pensàveu que no tornaríeu a veure el vostre avi i al final sí, noi. Saps?
No, sí, està clar que... Perquè la bossa, perdona, la bossa com era?
Estava tapada o oberta?
T'imagines que és una bossa de l'Ikea? Estaria guapi. No, era una noi. Bossa, era una bossa, una bossa blanca com no sé, com de saca d'aquella d'obra, saps?
Jesús, lo saco.
Però això, o sigui, aquí hi ha diverses enigmes. Com és que no estava al taüt? És un d'ells. Que no sigui, sí. Abans ho estàvem comentant, que no sigui que aquest procés s'hagués fet el dia anterior.
Però si es va fer el dia anterior perquè no tiraven els ossos cap endavant.
No ho sé, és que no ho sé. Jo potser,
que després, potser és que després de 18 anys la caixa en si està desfeta, però com que tu ja t'enterren dins d'aquesta bossa de plàstic, tu encara no estàs desfet.
Però per què t'enterren dins una bossa de plàstic? Dins del taüt?
No. Això l'hauria de parlar amb algú que gestionés aquestes coses, jo no ho sé.
El senyor Marcelí, que pràcticament gestiona aquestes coses, per experiència pròpia, perquè ja va ser hora...
Això normalment...
Allà dins, què hi ha dins del taüt?
A dins del taüt, la persona.
La persona i una mica de...
No queda res, perquè, no. Bàsicament, i una mica de roba.
Una mica de farcit,
de farcit. Sí, allò, aquell setí fals.
Sí, perquè encaixi la cosa.
Sí, aquells coixins, aquella cosa. Però, a veure, però jo el que no entenc és com no us... O sigui, quan vosaltres vau arribar, ja hauria d'haver estat tot a punt, és a dir, ja hauria d'estar tot obert.
No ho sé, senyor Marcelí. No ho sé, perquè a mi m'han contestat...
Potser no donen l'abast.
A veure, digues, Marc.
Potser no donen a l'abast, i a part a mi m'han dit que jo el que he viscut és molt normal, i m'ha començat a parlar gent que ha viscut coses bastant més gruixudes, com que s'ha caigut un crani, que s'ha caigut la cama d'una iaia, que anaven traient diverses bosses que estaven allà com a l'abacus, i en funció de la mida l'avi anava dient aquest és el meu germà, no sé què, aquesta és la meva germana tal, saps?
Home, és que el Marc ha fet aquest...
Potser la cosa és que no en parlem gaire, saps el que et vull dir?
A veure, el Marc ha fet un fil que ha obert la caixa de Pandora, mai més ben dit, perquè ha rebut moltes respostes, i crec que en podíem aprendre d'algunes d'elles, Marta, gent que ho dona per totalment normal, sí, i en canvi hi ha altra gent que, bueno, s'ha esgarrifat una mica.
I gent que s'ho pren amb sentit de l'humor. Per exemple, a veure, el Víctor Endrino explica que al cementiri de Poblenou van treure la mòmia de la seva àvia per posar el taüt de l'avi. Diu, sort que a casa som de la conya, i no va passar d'unes risses, però segur que més d'una es pot haver ofès per un cas igual. Un altre que també va riure en aquesta situació, perquè cadascú reacciona com pot. La Míriam diu, l'avi va morir sis mesos abans de l'avi i no es podia, perquè estava massa a prop, no es podia obrir el nínxol. Al cap de 2 anys ens van fer anar per fer el reagrupament familiar. I al moure-la va caure un braç en plan, oli... Mon pare i jo, patats de riure, plorant com magdalenes, sense saber on fotre'ns. O sigui, a ells els va agafar atac de riure, tal qual.
La Gemma Mas comenta, el que comenta el Marc sobre l'enterrament es fa perquè dos taüts no caben en un nínxol.
No.
Els ossos es treuen i es dipositen en bosses que es col·loquen al costat del nou taüt. Crec que tot això ho tenim clar. Sí, fins aquí hem arribat. Sí. El que no entenem és com la família del Marc arriba allà ja està tot disposat d'aquesta manera. Vosaltres veu preguntar si s'havia fet un treball previ, Marc, o veu arribar allà, estava tot obert, o com
no,
estava?
No, clar, diguéssim, com en altres ocasions es contacta i es diu que obrin el nicho prèviament i que mirin com està. El que passa és que heu de pensar que aquesta gent, els treballadors del que és pròviament el cementiri, com deia abans, van atabaladíssims, estan molt explotats, no donen l'abast, perquè les funeràries, en plan memora última i tal, els hi obliguen a fer 6 o 7 enterraments diaris. Aleshores, entenc que potser en algun moment del dia, això era el migdia, per exemple, en algun moment, doncs, no donis l'abast i deixis més a l'atzar de veure què passa.
Més exemples. Perquè,
Disculpa,
acaba.
No, sí, ja havia acabat.
Ah, vale, perfecte. Oitala et diu, jo encara recordo una situació similar quan van enterrar el meu avi, però parlo del 1977 i jo tenia 2 anyets. Però una mica pitjor, perquè no hi havia bosses. Diu que van treure una germana de l'avi i ella diu, en plan nina de cera embalsamada.
Van
ficar el seu avi i ella a sobre sense la caixa. I això, clar, li va quedar... No m'estranya que se recordi de l'escena. I la Laura Comella diu, jo de petita vaig anar a un enterrament, no sabria dir quin cementiri era. I van treure una calavera agafant-la pels cabells.
Sí, esclar.
Va ser espantós. Això ho haurien de fer abans que arribi la família.
És el que comentàvem.
Però jo he vist més d'una vegada treure una caixa, allò que dius, ah, mira, encara hi ha la caixa sencera, i treure la caixa i llavors... rebentar la caixa i caure tots els asos per terra.
Jo us dic una cosa, estem en un moment en què la família està una miqueta sensible, no sé si és una qüestió d'explotació dels treballadors, que segurament sí, perquè jo també, quan he hagut d'anar a un enterrament, he tingut una relació molt cordial amb la gent que treballa allà, potser fan masses hores de les que toca, sí. O potser el sistema no està prou ben ajustat com perquè no passin les coses que ha explicat el Marc en aquest fil.
Bueno, que passi també el que la família vulgui, perquè m'he trobat amb gent que li feia fins i tot il·lusió veure la carcanada del familiar.
Sí, és que jo també vull veure, tota la vida, claro, i avui
per un tema d'aquest queda a prop, no?, com dèiem abans.
Clar, i vull veure qui hi ha...
I per assegurar-se qui hi són, no?
Exacte.
Sí, clar, per tu és com fer un face-up d'aquell que et posa com 10 o 12 anys, sí.
No t'entén. Estàs una altra onda.
Amb un últim anècdota que ens han enviat per mail. La Gemma Vilanadal diu, seguint amb anècdotes grotesques funeràries, en l'enterrament d'un familiar en un petit poble de l'Alt Camp, en el moment de posar el taüt dins del nínxol, es van adonar que el forat del nínxol no era prou gran per encabir el taüt. Què van fer els operaris? Van decidir rotar el taüt 45 graus i entrar-lo de costat. Tots vam sentir un cloc del cos del nostre familiar caient dins del taüt. Tots vam posar cara de pòquer i fem veure que allò era molt normal. O sigui, com la vostra família, Marc.
Però veieu com fa gràcia, no?, fins a cert punt.
Home, sí. A mi m'ha fet gràcia ara llegint-ho, però no sé si en el moment devia fer gràcia o no, però llegint-ho amb distància fa gràcia.
Mira, és una cosa que sempre us unirà amb aquesta persona, en vida i en mort, també, saps? Vull dir que és una anècdota
que us recordareu
i que s'explicarà durant temps a la família.
És la manera.
Marc, records a Can Codina, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu. Llavors, clar, llegeixes una miqueta el fil i sí que és veritat que hi ha gent que ho troba més normal i hi ha gent que li sorprèn més. A mi, llegint això i a altres persones, m'ha sorprès bastant.
O sigui, ara ja estàs content, senyorito?
De què?
Ara ja estàs content?
Home, sí. Bueno, content de què? En quin sentit?
Bueno, ara ja has trobat, diguéssim, el cagamandúrries, el substitut de pa sucat amb oli, que m'ha de substituir a mi amb el coses velles, no?
Bueno, hi havia una anècdota...
Ara tu, quan jo engego la secció que va tenir un èxit extraordinari durant tota una setmana i ara tu truques aquí el primer que passa
el Marc, que és col·laborador del Matina Codina. Aquest fil ha generat molta curiositat. No, però és que ja... Jo em pensava que me l'estalviaria avui.
Coses velles.
No, coses velles no, és que ja s'ha fet això.
L'única secció que he de fer jo. Coses velles, sense comentaris de persones que no saben res del que parlen. Coses velles,
fet,
cadàvres,
ara, no?
nínxols, morts que corren, pugen i baixen.
S'ha ofès, s'ha ofès. Ja s'ha fet greu.
Home, esclar, que a mi ofès com vols que no m'ho vengui.
Però vull dir que la cosa...
tu vols, t'estimes més un jove ignorant per fer aquestes brometes de les internets i d'aquestes coses que no pas una persona sàvia, entenimentada com jo, que et puc explicar tot el que vulguis de morts i cementats.
Jo m'estimo més una persona que ho ha viscut en primera persona
fer res. Que soc un moble, soc un moble d'aquesta emissora.
No em faci respondre. No em faci respondre.
Mira, vols que digui la veritat?
El maricón, maricón.
Què diu? Perdó?
El maricón, maricón se la llama.
Tenia Covid la setmana passada.
Sí.
I què?
Ara doy negativo y triple positivo.
Com?
Si me pongo la varilla por la oreja, doy negativo. Si me la pongo en el ombligo, también. Si me poso el nas a la boca o al cul, doy positivo.
Com?
Pues posa la varilla al cul?
Sí.
Després de la boca o abans de la boca?
Primer el cul, després la boca.
Wow.
I doy positivo.
I si arriba, realment?
Sí, perquè la poso a la tassa, enganxada amb cola, i més a que sobre.
Hosti, quina imatge. Apa.
RAC 1. Que sí, que ja sé que controles moltíssim altres coses. Però si creus que les rebaixes en tecnologia consisteixen a aprofitar per carregar el telèfon a l'oficina... A veure, doncs això és que et falten rebaixes. És que et falta FNAC. Aprofita les rebaixes de la FNAC amb fins a un 50% de descompte en milers de productes. Et falta FNAC i FNAC.es. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a Saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. Més del millor gospel americà. Les grans veus negres del Mississippi Gospel Choir carregades de vitalitat i espiritualitat. El 5 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Rocco Sennheiser, bona tarda. Què tal, com estem?
Bé, gràcies.
Estava seguint el tema que estàvem explicant?
Sí.
El tema dels ossos i...
Del Marc Serrat?
Del Marc Serrat, sí.
El vaig seguir per Twitter. Em va semblar...
Tenim alguna altra explicació?
Fascinant.
Perquè el que no acabem d'entendre és què hi feia la bossa, perquè en principi...
No, el que comenten és que justament si el cadàver del consogre, de l'avi, del Marc, estava en una bossa i no en un taüt, és perquè el cementiri ho havien preparat abans que vingués la família, és a dir, havien tret la caixa, perquè aquest senyor devia estar en un taüt, i havien deixat la bossa.
Sí. Aquí estem d'acord. El que no entenem és què passa a partir d'aquí, perquè segons el senyor Marcelí, aquests ossos es tiren avall, enrere, enrere, on hi ha l'ossera... I la resta, i la família no ha de veure els ossos.
Exacte.
Potser estava ple aquell espai,
però
no ho sé.
Però no ha dit que feia 22 anys que era mort.
18 anys,
18 anys.
Home, sí, doncs, per la mort de Déu...
No, però estava, ell diu que estava sencer.
Estava sencer.
El ninxo,
estava sencer.
Com és de llarg, ho sabem, això? Perquè
depèn,
millor,
depèn.
És que potser no hi cap.
Però pot ser que no hi hagi ossera en un ninxol.
Sí. Pot ser que hi hagi ninxos que no tinguin
doncs
ossera.
Doncs potser aquest és el cas.
No,
però és igual, però els que no tenen ossera també agafen els ossos i encara que, home, després de no sé quants anys...
18 anys.
Encara que estigui sencer, doncs mira...
La sí, però els ossos són molt... Hi ha molts d'ossos.
Si ens haurien de fer tots dintre un volcán amb erupció i, escolta, volem guardar massa. Tenim el síndrome de Diògenes, però dels cossos nostres. Saps? Guardem massa.
Bueno...
Sí.
Entrem en matèria, Marc.
Oi tant, entrem.
Doncs mira, per començar, tenim el 2023 ple de biòpics molt macos i molt interessants. Un d'ells.
M'agraden molt els biòpics, eh?
Sí? A tu t'agraden?
Sí. M'agrada molt, vaig anar a veure el de la Whitney Houston. Sí.
Ah.
M'agrada molt.
Bueno, sí, no és aquest cas de la Whitney Houston.
Sí, però ara no te'l recepten, eh?
No.
Què?
Com? Què diu?
Els antibiòtics, ara no en recepten
ni... Biòpics. Biòpics.
Les biografies. Les biografies.
Si no recepten els antibiòtics, que són antibiòtics.
Tenim dos en marxa. Sí. Un és, atenció, llum verda, i es veurà per Televisió Espanyola, el de Julio Iglesias.
Oh, oh,
oh. Que durarà un mes sencer, no? Cada dia 24 hores, perquè hi ha una cosa que, escolta'm, aquest home les ha viscut de tots colors, i el seu pare encara més. A mi m'interessa més, Papucci,
Papucci.
Sí. Que Julio Iglesias.
Suposo que serà un capítol. Està provat, és on el, de fet, el guió, el Julio Iglesias ha donat el vistiplau, la qual cosa...
Mal senyal.
Mal senyal.
Ja no m'agrada,
sí, però poca broma. No.
Fixeu-vos lo poc que ha durat aquest biòpic a la taula del programa. Ha dit aquesta dada i...
No, però poca broma, perquè Disney va estar preparant un, ja fa uns anyets...
Julio Iglesias?
De Julio Iglesias, sí.
Disney i Julio Iglesias?
Dintre del departament de... Sí, de Julio... sí, un de
Julio Iglesias. Que dibuixos animats, amb Mickey Mouse?
No, no, però es va preparar... Home, perdona, als Estats Units, Julio Iglesias també és molt conegut de la comunitat llatina.
Sí.
I no era l'oficial... I Julio Iglesias va enviar a un vorafax dient que si
es
posava en marxa aquest biòpic, atenció, prendria querella a la vista. La qual cosa, el lloc de Disney es va aturar. Ara aquest sí que ha donat l'okay i començaran a gravar ja en aquests propers dies. M'agradaria saber també...
Quin repartiment?
Això és la part inicial en aquest moment.
Qui fa de Julio? No ho sabem.
La sèrie es titularà Hey...
Com?
Hey.
Hey? Sí, ja.
I veurem, a veure el capítol de Miranda, el capítol de amb la Presley...
Alemanya, Julio Iglesias també té tirades, sí?
Sí. A més, Julio Iglesias ha cantat amb les grans de la música. Teníem a Diana Ross, tenim a... Qui més va cantar amb el Sinatra... amb la Diana Ross i que algú més va haver una cançó que era All My Love
amb les Bàrbares Tresses,
no sé, hi havia una que es deia My Love també, Julio Iglesias, amb Stevie Wonder. Stevie Wonder va cantar també.
En tot cas, el senyor Santa Susana bueno, té altres preocupacions sobre aquesta sèrie, no? A veure una miqueta...
Com surt tota la relació oficial i extraoficial.
Perquè et dic una cosa, quan tu fas una sèrie així... una sèrie així, tu has de donar permís per quins noms vols que apareguin. Per tant, clar, si es parla de les relacions sentimentals a Julio Iglesias, allà sortirà la llista.
Home, ell va dir quantes dones havien anat...
Tenia una llista
llarguíssima. Per cert, ja s'ha publicat l'actor que farà de Julio Iglesias.
Ah,
Miguel Ángel Muñoz, ens ho posa.
Vols dir?
Serà Julio Iglesias en el biòpic
Sintetas no hi paraíso,
de Miguel Bosé. Ah, de Miguel Bosé.
No és Sintetas, no ho sé. Si tenia tetes o no tenia tetes.
És que està molt iniciat. És que aquesta notícia...
Sí, però diu de Miguel Bosé la foto...
El biòpic de Miguel Bosé. Però, quina bolic, no?
Però la foto de Julio Iglesias.
Deu ser el biòpic.
A veure, aclarim ben bé què expliquem, i ara ho explicarem millor, perquè...
A veure.
La foto de Julio Iglesias, biòpic de Miguel Bosé, de què va?
Ha estat a l'hora de redactar-ho.
El periodisme
d'ara. Periodisme de Google. Moment, espera't.
No, però anem avançant mentre
està buscant. No, perquè
això... Sí.
Què? Poseu Julio mentrestant.
Miguel Ángel Muñoz farà de Julio Iglesias. Donarà vida amb...
Perquè Miguel Bosé també hi ha un que s'està preparant, eh?
Perquè di... però no és a la sèrie aquesta de Julio Iglesias, sinó en el biòpic de Bosé. És a dir, en el biòpic de Bosé surt un Julio Iglesias, d'acord? En el biòpic de Bosé surt un Julio Iglesias.
És que aquesta notícia és d'avui.
I qui farà de Julio Iglesias el biòpic de Miguel Bosé serà Miguel Ángel Muñoz.
Doncs que agafin el Miguel Ángel Muñoz i també hi faci de Julio Iglesias, ja està. Que vagi sortint a diverses sèries.
És que aquest projecte és molt, molt, molt embrionari. És que acaba de començar.
Que lo feia l'Aru, ahí en el Força Barça, con la gafa de...
I si ho fa l'Arús, pot fer del pare també, perquè l'Arús també feia el Papucci, o el feia el Sergi Mas.
Sergi Mas
era el Papucci.
Jo crec que hauríem de mirar a revisar els vídeos d'ells, potser potser la productora està interessat. I l'altre, que aquest ja m'agrada molt.
Lucas, mira si trobes algun Papucci.
A YouTube,
a veure si...
I un altre que biòpic que estan preparant, que aquest ja està més avançat, és el de Lina Morgan.
Oh, què me dice?
Aquest, el de Lina Morgan.
Que maravilla.
Que és la sèrie Caspa, no? Tot el que ens has explicat.
Hi ha un capítol, Lina Morgan, la relació que tenia Lina Morgan amb José Luis Moreno.
Hombre.
Ah, mira.
Recordem que José Luis Moreno, quan aquella època estava fent el Sábado Noche Fiesta, aquest gran programa on hi havia aquella mena de... de desfilades, de roba interior,
sí, sí. Que ell supervisava el càsting.
Ell supervisava presumptament el càsting d'homes i ella presumptament supervisava el de dones.
Claro. Hosti, però quina habitació, no?
Això ho va explicar José Luis Moreno.
Quin panorama.
En petit comitè una vegada en un programa que jo hi era.
Pues no era tan petit el comitè. Ara ja ho sabem tots.
El que m'estava explicant.
Per què repassava?
Però era lògic, perquè un home ha de fer els homes i les dones, com els metges, igual, era lògic.
Sí, però em sembla malament igualment,
Anem al Mediafest, perquè...
Moment, que està... Jo vull el Papucci,
Bueno, vaja.
Bé, si quan trobeu el Papucci ens avisaràs, a l'Ufres.
Bueno, anem al Mediafest, perquè és aquest programa una mica tronat que fan els divendres. A veure, d'audiència, molt bé no els hi va. Vam fer un dígit divendres...
Però què és? Jo no sé què és. Ho veig anunciat. Hi ha programes de Telecinco que només... crec que no els fan. La meva teoria és que hi ha programes que no els fan. Només els anuncien.
No.
I de tant en quant...
No, pues... És un programa que fan els divendres, un cop a la setmana.
Divendres,
que és més o menys per omplir un slot de la setmana que tenen allà que no tenen res. I una mica de purpurina, de festa, de música, i això ho fa la productora de... del Salva Meca,
purpurina, festa i música.
Festa, música. Van fer un especial dedicat als triunfitos, i va estar la Ainhoa Canta la Piedra, que va ser la guanyadora de l'OT2.
Que abans només es deia Ainhoa, ara s'ha posat Canta la Piedra. Sí.
Bueno. Sembla ser que no va tenir...
No sé com canta.
La gent diu que va desafinar molt. Jo m'agradaria que tu tens una vida molt, molt bo. M'agradaria, Marc, que em diguis a veure si desafina o no amb el Europe's Living Celebration.
És que està com més greu, no? Ui. I aquest qui és?
Són diferents principis.
Pues encara és aquest canta des de dins el nínxol dels Serrats, eh?
Aquí va haver molta crítica, perquè la gent deia que molt malament.
A veure, un moment.
No.
No cal que tinguis una oïda molt bo per veure que hi ha alguna cosa que no funciona.
Teníem el dia. Ella després ha sortit a la palestra i ha dit, escolta, em trobava molt malament, tenia problemes, tenia l'estat febril fatal, és a dir, com mal de cos, un mal de cos al damunt i no podia ser. Però clar, també, evidentment, en un especial que dediquen als triunfitos, porten a la Rosa d'Espanya. La Rosa d'Espanya no tenia clar exactament on estava.
Que no la van convidar, la Xenoa no
sí,
la va convidar.
Sí, no la boda.
No la va convidar al casament,
Va haver merder amb aquest
tema. Hi havia la Rosa, també, no?
La Rosa d'Espanya. No convidada al casament, vull repetir, vull recalcar, que va ser molt gros, això.
Sí. Però és que em sembla que no ja fa molt de temps que
no es fan.
Bé, doncs la Rosa d'Espanya no tenia clar exactament ni on estava, ni el programa era en directe, què cony hi
ha.
Lo primero de todo. Primera pregunta, muy sencilla, para que vayas pillando toque. ¿Cómo se llama este concurso? Es la pregunta favorita de Lidia Lozano.
¿Cómo se llama este concurso? Este programa.
Nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo ha dicho bien nunca, tranquila.
Soy letrero.
¡Rosa!
¿Qué?
Nadie lo sabe.
Ah, Venidor Fest.
¡No! ¡Con guión Rosa!
Espera.
¡Media Fest! ¡Qué largo, ¿no?
No te preocupes, Rosa.
Qué largo.
Que nadie lo ha dicho bien.
No.
Desde que me empezaste
en directo,
concurso, nadie.
En directo.
No te preocupes.
Rosa, estamos en directo.
Te juro que me han dicho que he grabado, ¿eh?
¡Qué directo!
¡Hola!
Hola. Estás saludando, mirando a cámara. Hola.
Però això que tu entens una mica... Ja, però tu que entens una mica de televisió, vull dir, què ha passat? Aquesta noia estava passejant per la Gran Via de Madrid, l'han segrestat en un taxi i l'han posat allà.
És molt difícil de justificar què és el que li passava.
Però és que no sabia res.
No sabia
res, ni el nom del programa.
No sap. Però passa amb els convidats, Els convides a algun programa i no saben en quin programa estàs, perquè fa tantes promocions i va tant als platós que al final no saps en quin programa estàs.
A vegades passa a mi casa, però que clar, estàs mirant la tele i no saps ni quina cadena estàs, ni quin programa és.
Escolta'm, vostè no hi està,
Sobretot si són de Telecinco, que al final...
23 de gener ja tenim d'estrena de Bojos per Molière, la nova sèrie de TV3, que serà la gran estrella de la temporada. Tenia que començar la setmana vinent, però sembla ser que, com van acabar justament ara fa un parell de setmanes de rodar, no tenen temps d'acabar d'editar i estan ara editant com a bojos i no arriben per l'estrena del dilluns de la setmana vinent. És a dir, que s'estrena el 23, que és la sèrie de l'Héctor Lozano, recordem, de Merlí,
sí,
que és la història d'una sèrie d'estudiants a l'escola de teatre on estava, no on està ara, sinó on Sant Pere Més Baix, que era on estava la seu de l'Institut del Teatre.
Teatre Antic, el primer.
De la dècada dels 90,
sí, sí, m'encanta aquell carrer.
Veurem
encara hi és, no, el carrer?
Encara hi és. Però si entres, no se sap mai si en sortiràs.
Sí, què hi ha en aquell carrer?
Jo he anat una vegada, tenia un amic que vivia allà, i no he tornat mai més.
Sant Pere Més Baix, Sant Pere Mitjà, Sant Pere Més Baix.
Em sap greu, però la gent que viu allà, que a mi ens està escoltant.
No, al contrari, si ens està escoltant, que ens digui com és viure...
Bueno, millor que no truquin, perquè explicaran les...
Molt animat.
No, però a veure, jo que sóc de Sabadell, que sempre m'ha creat, passes per allà al davant, és un carrer estretíssim. Petitíssim,
no passa
de Barcelona.
Mai el sol, ja dic, no entra el sol, no arriba.
Però jo,
no
potser deu ser el més estret o el més petit de Barcelona, potser?
No, n'hi ha un més estret encara. Sí, per allà al carrer Ferran, hi ha aquests que van al carrer Ferran, hi ha uns quants per allà al carrer Ferran que són molt petits.
Sota, a la zona de...
Com coneix vostè aquella zona? Sí que la coneix bé.
Perquè tota la vida he estat amb aquesta...
Però jo no he tornat mai més, ja, no?
No, com fa d'anys.
I en aquest ambient tètric de Sant Pere Més Baix, ambient de la vampira del Raval, no?
Sí,
exactament, exacte.
Es desenvolupa una mica la...
Estrets foscos.
La sèrie.
Allà a la vora del carrer Ample, n'hi ha un que és...
El carrer de les Mosques és el carrer més estret de Barcelona, segons estiguessin. És el carrer de les Mosques.
Si no em passa una mosca...
Bé, deixa'm...
Passen de canto, es veu?
Deixa'm passar per un moment per zona franca, perquè la nostra companya Laura Rossell va estar al programa.
L'he vist.
L'has vist?
Sí.
Sencer?
No, he vist els clips que ha penjat la Laura Rossell.
Molt bé. Escolta'm, la Laura Rossell, que hi ha dies que s'aixeca i no s'adutxa, no?, per anar a treballar.
Què dius ara?
No es dutxa. Ja.
No es dutxa.
No es dutxa.
Ja.
No, i va parlar dels diners, eh? També.
Et dutxes?
Sí.
I què més fas?
A l'hivern a vegades no, eh?
Esmorzes?
No, res.
Un moment. Acabes de dir que no et dutxes a l'hivern?
A l'hivern a vegades no. Diu que fa molt fred al matí.
Però tens aigua calenta a casa?
Bueno, fa molt fred.
Però Laura...
Em dutxo una nit.
No cobres bé? Sí. Que paguen bé o no?
Sí, paguen el que han de pagar. Ja
com el que han de pagar?
Home, els sous públics estan tarifats.
Ah, clar. El Basté deu cobrar
aquí,
més, no?
Eh, que fa fred. Sí.
Laura.
El Basté és ràdio privada, no sé quan cobra, però segur que cobra més.
Diuen que cobra 1 milió d'euros.
Ben cobrats.
Sí. Us hi porteu bé amb el Basté?
El Basté sí, tenim bona relació.
Hi ha bona relació.
Vaig treballar 10 anys amb ell.
Ah, clar.
Sí.
Clar, perquè tu vens del...
De RAC1. De l'altra banda de la Diagonal.
D'allà del... Bueno, del que és la ràdio del Conde, que dic jo, no?
De RAC1, sí.
De RAC1, la ràdio del Conde. De Godó. Sí. És seva.
És seva, sí, sí. Té moltes coses, el Conde.
Joel, sí que et costa dir RAC1, oi? Sí que et costa.
Bueno, era com una conversa una mica entretallada, no?
Sí, fluïa. Sí, no.
Però clar, li pregunta si es dutxa o no es dutxa, potser...
Clar, i a més també ella, la Rossell, segons explica, quan fa el programa, aprofita per comprar per internet.
Desconnectes mentalment del programa en algun moment?
Clar, estarà malament que ho digui. Jo sempre dic, tinc dues orelles, per tant puc escoltar dues coses a la vegada. Igual tinc dos ulls, per tant puc estar pendent de dues coses a la vegada. A vegades he fet alguna compra online mentre estic fent el diari.
Però això és una vergonya.
I he contestat algun mail.
I algun WhatsApp.
WhatsApp sempre.
Però tu seguiries fent això uns anys més, eh? Sí. Si fos per tu.
Si fos per mi, sí. Tot i que hi ha dies que ho tiraries tot pel balcó, eh?
Sí. Tu creus que aquests tres partits, que són els que ara maneguen la corpo, estan contents amb tu?
Segur que no. No estan mai contents.
Però potser l'interessant és que estiguin o no contents.
Però a mi ja m'està
estiguin...
bé que no estiguin contents.
Que estiguin igual de poc contents o de molt
contents. Anem repartint una mica els enfados. I a mi em sap greu perquè jo crec que hi ha una falta de confiança, una mica de falta de confiança en els professionals, com a mínim de la ràdio pública.
No,
i
de la tele, pel que vaig veient, potser també una mica també.
Jo com que ara no soc tant, doncs...
Ja.
Carai, a tot sembla normal, que la tele pública la pagava amb els meus impostos.
La ràdio.
La tele pública que doni veu a aquesta senyora i la ràdio pública que li doni feina a una senyora que es passa al programa fent compres per internet.
Ocasionalment.
Quina vergonya és aquesta, amb els meus impostos.
Tu has d'estar pel cas d'estar.
Home, per favor.
El convidat està parlant i nota que està comprant la Rossell mentre...
Bueno, a veure un moment.
Ha de ser una mica...
A veure un moment.
Una pausa publicitària.
I de vegades també us he de dir que...
No, ella ha dit que pot estar controlant.
Us he de dir que de vegades hi ha convidats
Sí, que
donen,
et convida a comprar...
Que donen per comprar-te un bitllet mentre els escoltes. Sí.
T'ha passat a tu alguna vegada en directe?
Alguna vegada.
Fan pujar el PIB. Són convidats que fan pujar el PIB, perquè la gent compra més.
Hi ha convidats que penses, bueno, a veure si va acabant, perquè...
Podem dir algun nom?
No, no, podem dir cap nom.
No. La Rosal tampoc va dir nom, perquè li va demanar també algun nom.
Evidentment, quan no són aquí, perquè si són aquí queda molt malament que tu estiguis amb el mòbil, però si no són a l'estudi i de vegades la cosa se't fa llarg, saps què passa? Que hi ha gent que a la ràdio... no és el cas potser de la Rossell, però n'hi ha d'altres que tenim mal horari, eh? O sigui, aquest programa, el nostre, té mal horari.
Sí, aquest?
Sí, el nostre, sí, que fem. Sí.
Per I quin seria l'horari ideal?
Per les persones que el fem té mal horari, no, perquè ens agafa tot el matí i pràcticament tota la tarda, sí, perquè sortim d'aquí a les 8 del vespre, sí, entre una cosa,
sí,
i l'altra.
Sí, però els altres entren a les 4 de la matinada.
Sí, però la Rossell pot fer les compres a partir de les 12 del migdia. Sí,
amb quines ganes? Home. Després d'estar...
amb quines ganes, home, doncs,
perdona,
doncs fa una mica d'aperitiu i ja pot comprar.
La jornada laboral ja ha acabat a les 12, però és que també ha de descansar.
Oh, clar, que ha de descansar.
S'aixeca a les 4 i 5, sí, segons va explicar. Sí. A banda de tot això, home, una cosa...
Però a banda de tot això ja tenim notícies sobre Sant Pere Més Baix.
Sí, el Xavi ens diu, a veure, tenim dos oients, diu, jo vaig viure a Sant Pere Mitjà.
Ah,
Mitjà.
Diu, molt més estret encara. Sant Pere Més Alt és la Diagonal en comparació. I sí, de nit fotia una mica de por passar-hi, ens diu el Xavi. I l'Ignasi Casas diu, jo vaig viure al carrer Bou de Sant Pere, entre Sant Pere Més Alt i Mitjà, sí, durant 3 anys. I certifico que el carrer fa 3 metres d'ample i mai dona el sol.
Veus? I poc il·luminat em va donar la sensació,
home,
eh?
No, eh...